l'irrupció d'un rosegador periodista amb ulleres una mica poruc i devoció per la música clàssica. Des de fa dues dècades, Stilton és també el cognom d'un dels ratolins de ficció més coneguts del món. Però a diferència d'altres ratolins famosos, amb qui comparteix la missió de fer passar una bona estona, Geronimo Stilton té l'enorme mèrit d'haver contagiat la passió per la lectura a milers d'infants i d'haver creat un grapat de nous lectors. Ara que s'apropa el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, el 2 d'abril, aprofiteu els camins oberts per l'habitant de Ratalona per provar d'altres sabors i aromes extraordinaris. I que tenim a tocar el Bitmax de Cupons i Fortuny, el Hopi de Badal, el Senyor No Hi Soc de Vallès, els Robotots de Canosa o l'Anna Peu de Serra. Lectures que porten lectures de diversió assegurada i de gust tan exquisit com el millor dels formatges.
A les 9 punt del matí, quan encara queda un mes i mig perquè es faci, la gala People in Red, que organitza cada any la Fundació Lluita contra les Infeccions, ja ha exhaurit totes les entrades. Aquest any la gala solidària serà el pròxim dia 8 de maig a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona. Tot i així, l'organització manté oberta la possibilitat de col·laborar-hi amb un donatiu a la fila zero. L'any passat van reunir més de 600 persones i va recaptar més de 775.000 euros contra la sida i les malalties infeccioses. Un any més, un exitàs. De la resta dels esports, recordeu que abans us explicàvem aquesta baralla entre agents de la policia espanyola i jugadors de la selecció del Perú. Doncs la Federació Peruana ja s'ha pronunciat en un comunicat. Diuen que condemnen qualsevol tipus de violència, però que col·laboraran amb les autoritats espanyoles per aclarir els motius que ha fet portar aquesta actuació policial. Per cert, avui també juga la selecció espanyola. L'equip de Luis de la Fuente s'enfronta a Escòcia, a Glasgow, en el segon partit de classificació per l'Eurocopa del 2024. El seleccionador espanyol ha descartat Alejandro Valde, però en canvi sí que podrà comptar amb Gavi i amb el davanter de l'Espanyol, Joselu. El partit han obert per televisió espanyola a partir de 8:45 del vespre. Més enllà d'això, el Girona ha esgotat totes les entrades pel partit contra l'Espanyol d'aquest dissabte a les 2 del migdia a Montilivi. I el Barça femení, Alexia Putellas, ja s'entrena amb la resta del grup, 9 mesos després de trencar-se el lligament encreuat del genoll, quan es preparava, recordem, per l'Eurocopa. El retorn de la pilota d'or no és imminent, però que ja s'entreni amb l'equip és un enorme pas endavant.
Tornes a sentir una mica el que he sentit sempre, no? I, bueno, ara qüestió de paciència, seguir treballant. Ja dic, ara comencem aquesta nova etapa, que és anar progressivament entrant amb l'equip i a portar tot el que pugui més.
I atenció amb això. Joan Laporta reclamarà que li donin una lliga al Barça de l'any 1937. Es tracta d'un títol que organitzava el govern de la República, la Lliga Mediterrània, però que la Federació Espanyola de Futbol no reconeix. Laporta ja ho havia demanat en alguna altra ocasió i no hi ha hagut manera. Però ara s'ha obert un precedent perquè la mateixa Federació Espanyola li ha donat una copa al Llevant, també del 1937. Si el Barça convenç la Federació Espanyola, veurà com passa de tenir 26 lligues a sumar-ne 27. I en tennis, Rafael Nadal ha assegurat que encara no sap quan tornarà de la lesió que es va fer a Austràlia el mes de gener. A l'inici tot feia pensar que jugaria al Masters 1000 de Monte Carlo d'aquí a dos dissabtes, però l'ex número 1 del món encara no ho té clar.
Desgraciadament, pues no vos lo puc confirmar. Les coses se van veient dia a dia i jo, pues, si dic una cosa que després no compleix, pues, preferit dir les coses quan les sàpiga realment i en aquest moment, pues no sé encara quan tornaré, la veritat. Estic en una fase d'incrementar la feina i si ho sé pillar vos ho diria, però com que no ho sé, no vos ho puc dir.
Això el dient que Carlos Alcaraz juga els vuitens de final del Masters 1000 de Miami sobre les 10 de la nit hora d'aquí contra el nord-americà Tommy Paul. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui el Barça juga a la pista del Partizan de Belgrat a 8:45 del vespre en directe a RAC+1. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Continuen dos accidents actius a la xarxa viària. Un a la C58 entre Sant Quirze i Terrassa en sentit sud, on hi ha 2 quilòmetres de congestió, i un altre a la C17 entre Granollers i Canovelles, també cap al sud. A banda d'això, queden moltes carreteres afectades amb cues, algunes amb més trams afectats per la situació de pluja, com la B23 encara entre Sant Feliu i el Papiol durant pràcticament 6 quilòmetres en sentit Barcelona, o la P7 amb més congestió del que és habitual a Barberà del Vallès en els dos sentits, sobretot cap al sud fins a Santa Perpètua, i on s'acumula més congestió i circulació lenta, però és a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la ronda de Dalt ara durant 10 quilòmetres ben bé entre el nus de la Trinitat i Pedralbes, i a la ronda litoral són 8 quilòmetres més entre Sant Adrià del Besòs i pràcticament arribant al tram de Montjuïc. És tot des del RAC, molt bon dia.
El nou Volvo XC60 arriba per marcar el futur. Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya.
I a les 9:05 acabem els apunts aquí al món a RAC1 abans de la tertúlia parlant de donar esperma. Als Països Baixos, una mare ha denunciat el donant de semen del seu fill. El motiu és que podria haver contribuït en la fecundació d'atenció 550 criatures. Es tracta d'un home de 41 anys, de La Haia, que hauria donat esperma en almenys 13 clíniques neerlandeses i de l'estranger. La llei diu que una mateixa persona pot ser donant com a màxim de 25 nens o de 12 famílies. Així es pretén evitar incestos i protegir la salut mental de les criatures. Per tant, aquest home ha multiplicat per més de 20 el límit permès. L'any 2017, les autoritats dels Països Baixos ja el van posar en una llista negra perquè el relacionaven amb més de 100 donacions. Però això no va evitar que continués fent de donant de manera il·legal. Per aconseguir-ho, contactava possibles mares a través de les xarxes socials. Mitjans neerlandesos han intentat contactar amb ell per demanar-li la seva versió, però es veu que ara mateix viu a Kènia i no ha volgut fer comentaris. Clar, no ha volgut fer comentaris perquè blanc i en botella, mai més ben dit.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9:07.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Molt bon dia. Estic molt feliç, eh? Gràcies per mantenir en vida el meu tenor favorit.
Home, pobre Carreras.
Carai, és que...
Una trucada breu? Escolta'm, ja està, no cal entrar-hi més. Ara, mira, ara parlarem d'aquest tema. Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan López Alegre, bon dia, bona hora.
Què tal, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. Hola, Toni Aire,
bon dia. Bon dia, un gran culent en Carreras.
I tant, és que jo ja sóc feliç quan li sento la veu, però sí. Aquest matí encara m'ha fet més il·lusió.
Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies. No, és que ara... Hola, Albert Sor, bon dia.
Hola, bon dia.
És que he de marxar. Avui he de marxar.
Un pas al costat, eh?
Bon dia, alegria.
Vaig.
O fuges, si te'n vas, a vegades no...
Què ha passat? No, res, per temes vosaltres. Professionals he de marxar.
Ojo amb la joventut, que quan te'n vas de la cadira...
No has de patir per mi.
Oh, això diuen totes.
Jo patiria més per altres, que no pel sort.
Ui!
Això també li va dir Puigdemont, Artur Mas.
Cop d'estat a la vista.
És mig hippie.
És hippie, jo. Una mica...
Hippie. Ara t'ho dic hippie, tu?
Perquè cantes.
Perquè cantes.
És que Carreras és hippie, per Pere Mas. No, per cert, mira, un tema que ara parlàvem, que ja seria ja per introduir la tertúlia, és que estem en un moment que hem d'aprendre a comptar fins a 10.
Fins a 20.
Fins a 20, sí, exacte. Al Twitter, i sobretot, com sempre dic, el millor tuit és el que no s'escriu.
Sí, sí.
Ho dic perquè ahir Xavier García Albiol, amb aquella cosa de suposo que algú el devia informar, recordem que la Fundació de la Lluita contra la Leucèmia té la seu a Badalona, ell és candidat pel PP a l'alcaldia de Badalona, va fer un tuit que ràpidament va demanar disculpes i va esborrar, però evidentment quan tu llences un tuit d'aquestes característiques això s'escampa. I estem parlant d'un dels tenors més reconeguts a nivell mundial i el va directament matar. Clar, avui és que no volíem res més que fer això i hem quedat amb el Carreras que quan estigui per aquí, perquè ara està fora del país, que ens vingui a veure, però és clar, han estat un minut i mig dient: escolti'm, perquè aquesta és una altra. Perquè vaig dir una altra cosa, que vaig dir, hosti, si hem d'agafar el Josep Carreras, estaria bé que sortís,
perquè quan surt una notícia d'aquestes, sí, sí, el primer que penses, després de retirar-la, és que, ui, està molt fotut. Sí. Ui, això vol dir que està ingressat a la UCI...
I no ho volen dir.
I no ho volen dir.
Exacte.
És a dir, primer llença...
Conya, com? Com que ha fet conya, en canvi, com que ha fet broma...
Com que ha fet broma... I, jugat, sí. I deia això recordant Josep Carreras a les 8 en punt del matí al davantal del món RAC1. Oh, yeah.
M'acaben de comunicar la mort de Josep Carreras, una gran persona que vaig tenir l'honor de conèixer i que em va demostrar que el seu gran objectiu a la vida era ajudar altres persones. Tot un exemple, descansi en pau. Carai, senyor Carreras, no sabia jo que es trobava vostè tan malament.
No, no, bueno, això són... De tant en quan hi ha algun error de les xarxes, etc, etc. Jo no li dono massa importància, la veritat. El més important de tot és que em trobo la mar de bé i continuo les meves activitats.
Per tant... escolti'm, deixar clar a tota la gent que ens està escoltant que el tenor Josep Carreras es troba en perfecte estat de salut.
Sí, sí, per favor, em farà molt feliç que ho digui. Moltes gràcies.
Ja està. Punt. És a dir, descansi en pau, però està viu.
Descansi en vida.
Descansi en vida en pau.
De cos present, com diria el Pere Mani.
Xavi, tens l'oportunitat de trucar-lo i parlar amb ell i quedar-se tranquil.
Segur, segur.
Amb 76 anys esplèndids i encara cantant, eh?
Sí, sí, a més he vist que tenia una... Sí, sí, encara fa gira. Sembla que té concerts el mes que ve, el mes d'abril en té 3 o 4 seguits.
Que està fent les seves activitats. Ara, això de l'Albiol és allò que ens fem a sobre, no? És a dir, ens fem els tuits a sobre. I ens fem... És com aquesta tertúlia que tu dius que quan vas a respirar ja està parlant la gent, però agafes aire i ja pam...
No hi ha oxigen,
no hi ha oxigen
en aquest estudi.
Ho diu Toni Aire.
Home, bueno, jo no sóc l'únic, però en el cas del Viol retrata una mica el que passa a Twitter. És a dir, jo ser el primer que vol dir guanyar, no? I a vegades ser el primer vol dir fotre la gamba, el que passa és que ho ha rectificat.
Ser el primer en donar una notícia té sentit.
Sí, si ets un periodista i ho tens contrastat...
Ser el primer en acomiadar algú que... No, o sigui, aquí l'important és no ser l'últim. Clar, clar. Acomiada,
clar, clar. I en penjar la foto, no? A sobre de... Perquè també és un clàssic. Quan es mor algú, sí, tothom ha de penjar una foto...
Sí, i sobretot, una cosa que a mi em molesta molt de quan mor algú, que no és el cas, és que el protagonista sempre ets tu. Sí. La gent posa una foto... Saps? El vaig conèixer, perdona, quan mor Josep Carreras, l'important és Josep... Que està viu, recordo. Quan mori Josep Carreras, l'important és Josep Carreras, no tu. No el dia aquell que vas compartir una croqueta amb ell i ja dius, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo. Aquesta és una altra.
Bueno, és aquell moment d'aquest és amic meu, però ell no ho sap.
Que tothom comença a fer tuits d'això. Jo fa molt de temps que vaig agafar la política de no fer cap tuit per la mort de ningú. I a vegades em sap greu perquè és algú que dius, faries un comentari, però és que hi ha dies que no faries altra cosa, o mesos que no faries altra cosa, sempre mor algú que valia la pena recordar o que d'allò, però llavors igual algú et diu, no has fet aquest
exacte,
tuit d'aquesta persona que...
Com es diu, clamoroso silencio, Toni Aire, caricionada por la muerte.
Doncs vaig decidir no fer-ne cap.
Quins punts més té aquesta política teva?
Aquesta és una, és a dir, jo, hi ha una cosa a internet que fa molts anys... Fa molts anys vaig descobrir que hi havia una cosa a internet que es deia la netiqueta, etiqueta a internet, la netiqueta, i que marcava això algunes, com unes pautes de comportament allà a la xarxa, que algunes són com més convencionals, altres te les has d'aplicar tu. I aquesta simplement me l'aplicava jo. Per una qüestió d'això, és a dir, algun bon dia va morir algú que era molt important i tothom feia els tuits que diu el Bernat de fotos amb ell, recordant que tal, jo vaig decidir que no ho faria. I a partir de llavors...
És que a mi em fa angúnia, què vols que et digui? A no ser que sigui una persona amb qui has compartit molt sacs de sal.
Don Anton.
No, a mi sobretot me llama la
atención. Está vivo.
Está vivo, don Anton.
¿Estás entre nosotros?
Sí, sí. Don Anton, diga.
A mí sobre todo me llama la atención la necesidad de correr como si tuvieras que dar tú la noticia, ¿no? Yeah. Yo cuando... yo puedo entender que un periodista, efectivamente, pues hombre, no sé hasta qué punto hay que darla primero o darla bien, pero bueno, la carrera a día de hoy es por darla primero y darla antes que los demás, ¿no? Pero en el caso de Albiol... ¿Cuál era la urgencia, ¿no? O sea, ¿cuál era la premura que te lleva a lamentar de todo corazón algo que, hombre, es la muerte de alguien, ¿no? Por lo menos confírmalo antes, ¿no? Entonces, pero no es el primer caso ni será el último, me temo, ¿no? Porque estamos todos metidos en esta... Tenemos todos este miedo permanente yo creo que estamos perdiendo el hábito de no estar en los sitios, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo no estar. Tienes la sensación de que si no estás te pierdes algo y que si estás más de una hora o dos horas o tres o cuatro sin decir algo en alguna de tus redes sociales vas camino de la irrelevancia, ¿no? Un poco el dilema del... Creo que se llamaba el dilema del pastor, ¿no?
o el de, que es lo que explica muchas veces la sobreexplotación de los recursos comunes, ¿no? Que es, bueno, si no lo pesco yo, pues vendrá otro y lo pescará en mi lugar, ¿no? Pues aquí con los tuits parece lo mismo, ¿no? Si no lo suelto yo, pues seguro que viene otro después de mí, suelta el tuit que yo tenía pensado y se apunta otra de las carreras en las que estamos. Y se apunta 300 seguidores más, ¿no? Que podrían haber sido míos. Yo creo que es lo que explica todo eso. Que le ha pasado al Biol hoy, pero que mañana nos puede pasar a cualquiera de los que estamos hablando.
Sí,
tertúlia.
Una cosa molt important. Avui l'Anton té un petitíssim delay, molt poc, molt poc. Per tant, si és possible, no tallem, perquè és que si no, ell acabarà boig. Perdona.
Jo una pregunta a l'Isabel. Isabel, a La Vanguardia, quants obituaris teniu escrits a l'espera de... Ho dic perquè, clar, això de comunicar sobre temes de morts... si vols no contestis, eh?
Molts.
No dirà d'aquí, i ara diré una segona cosa, si em permeteu.
A tot arreu, eh?
Sí, home, no, li pregunto amb ell ara per La Vanguardia, perquè és La Vanguardia.
Però menys dels que t'imaginaries i dels que voldríem.
Dos que voldríem. Perquè, clar, i ara esteu dient-lo del Carreras, que és una persona que tothom s'estima i tothom s'aprecia, perquè a partir de la seva malaltia és un home que ha dedicat grans esforços a fer el bé i a ajudar molta gent a sobreviure i a que es pugui investigar sobre la seva malaltia, i això, per tant, el converteix en un àngel en vida, per dir-ho d'alguna manera. Però clar, l'altre dia, per exemple, que es va morir Fèlix Millet, i que molta gent va fer, òbviament, a l'obituari, i va dir que s'havia mort Fèlix Millet, això que deia el Toni fa un moment, crec que no trobarem cap tuit de ningú amb una foto seva, això que dieu que el protagonista, quan algú es mor, és el viu i no el mor, crec que ningú va penjar una foto dient aquí amb el meu amic Fèlix Millet. O sigui que la memòria dels vius...
I mira que n'hi havia, eh?
Molts. A Barcelona es divideix en dos tipus de gent, els que van pujar les escales del Palau per anar a demanar diners a Fèlix Millet i els que no ho han fet.
I a Madrid
uns quants, també. I els que van baixar sense un duro.
I els que van baixar sense un duro.
Quan dius poques, que deu tenir més o menys 50, que les
fites... T'ha agradat el tema, eh?
És que a mi m'encanta, aquest tema m'encanta.
No t'ho sabria quantificar.
Bueno, jo tinc altra pregunta.
És evident que hi ha coses que sí que les tens preparades. Després hi ha una meravella... Hi ha a la secció de cultura fan una cosa que a mi em meravella, perquè no sé quina és la bústia que tenen, diguéssim, d'obituaris.
Una carpeta de morts,
però, sí. No, bueno, això ho tenim tots, diguéssim. Sí, però de cop i volta és, s'ha mort no sé qui, i no només et surt l'obituari, allò ben escrit, ben no sé què, sinó que a més t'apareixen quatre articles per l'autor de torn o el músic de torn o no sé què, i dius, però i això? I és que els, no sé, els deuen tenir ja mig emparaulats amb gent.
No.
Però la secció de cultura, en aquest sentit, és excepcional.
Mata molt bé. Hauria d'anar marxant, però abans, Anton.
No, que me ha dejado inquieta la frase de menos de las que nos gustaría.
Sí, hombre, cuantos més tens preparats, menys has de córrer quan arriba el moment.
Per fer una petició. Por lo menos a mí me ha sonado un poco mórbido.
Parla dels articles, no dels morts.
Jo aprofito que vinc per fer-li una petició a la presidenta del Parlament. Una de les coses més desconegudes del Parlament. La senyora Vergés.
La baixa presidenta.
És la que actualment té poder. Però una de les coses més curioses i més maques que es fan al Parlament i més desconegudes és que quan un exdiputat es mora, li demanen a un diputat actual que faci una glosa, i es solen fer al començament.
Tu ets exdiputat?
Sí, però estic viu.
Deixa'm
dir el que vull demanar. Jo crec que seria molt xulo.
Sembla Sancho d'Àvila.
Jo crec que seria molt xulo que el Parlament de Catalunya edités un llibre, ja que hi ha aquestes publicacions del Parlament, on s'edités i es publiquessin totes les gloses que s'han fet de diputats que ja no estan entre nosaltres, com a llibre a publicar, ara que més ve Sant Jordi.
Sant Jordi és el llibre ideal. O el llibre de Toni Eina, o el llibre dels diputats.
Vaig a dir una cosa.
Una
regalaré la meva mare,
tu. Pobre Albert Sort, el que li espera.
Els diputats morts.
Jo que vaig ser diputat en l'època del tripartit, i que sobre Carod Rovira puc tenir l'opinió política que us podeu imaginar.
És viu,
però en canvi... Però política a banda, Carod Rovira era una persona que jo la vaig escoltar fer diverses gloses de diputats que havien traspassat al Parlament, i les feia molt bé.
Mira, una persona que escrivia molt bons discursos de mort, morts de persones traspassades era Miquel Iceta, per exemple. El Miquel Iceta es veu que era expert
fins aquí. Bueno, a més, Miquel Iceta les devia fer alegres.
Per posar viva la vida de Coldplay, tu. Escolta, una... Per acabar, eh?
Saps què passa?
Jo no
funerària Basté.
Ja. No, hi ha una cosa... Hi ha un amic que m'envia una frase que... Una frase d'aquestes. Les notícies sobre la meva mort han estat clarament exagerades. Ho van dir Mark Twain desmentint la notícia de la seva mort que s'havia publicat. I tu què et deies del Kingsley amb això? Què venies a dir del tema de la rapidesa?
No, quan, justament quan l'Anton parlava d'aquesta por de quedar-se fora de joc, pensava en això, no? En la llotja de la Kingsley diumenge. Ui. Amb tota la plana política allà, amb por de quedar-se fora de joc.
Que poca gent ho ha dit. La llotja era una llotja de Barça-Madrid, eh? Hi havia el president de la Generalitat. Hi havia tots, evidentment, tots, o la majoria de candidats a les eleccions municipals a Barcelona. Hi havia la ministra Raquel Sánchez.
La presidenta en funcions del Parlament.
La presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés. És a dir, tota aquesta gent estava a la llotja veient la Kings League.
Sí. S'equivocaven.
El primer polític que es va fer la foto, jo crec que en Piqué va seguint un partit de la Kings League, va ser Xavier Trias, i es van córrer bastant tots al darrere. És allò típic que m'imagino el telèfon de Piqué sonant com dient, has portat aquest, ara portarem aquests altres.
Haurien d'anar més a Ateneus i centres cívics.
Perdona. I el que va explicar ahir l'Oriol Carol, el CEO de la Kings League i un dels caps de Cosmos, que és que van rebre una invitació de la... una trucada de la Moncloa dient que veien els partits de la Kings League, va convidar Gerard Piqué a Pedro Sánchez de venir, que no podia perquè hi havia la cimera iberoamericana, i després el rei. Fins i tot va convidar el rei d'Espanya, que també es va excusar dient que no hi podia anar. I afegeixo una, que aquesta li vaig explicar ahir que ni se'n recordava, el Gerard Romero. Gerard Romero fa molt de temps, fa mesos, quan va començar tot aquest merder, va rebre un missatge de la Moncloa, que jo el tinc, una carta de la Moncloa. Jo li tinc aquesta carta de la Moncloa. La carta de la Moncloa... Espera, que la vaig...
Del president mirar. O del
gabinet? No, ara flipareu.
Tens el taxi de manat, que no arribis.
Ja ho sé, no, ja. Ui, hi ha gent amb infarts, ara, hi ha microinfarts. Jordi Ramos en aquests moments està
posa-li música d'Eurovisió.
Com?
No, posa-li música d'Eurovisió.
Ja està. Mira, una carta diu... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contactamos contigo desde el PSOE, en el Congreso.
Oh. Ah, PSOE.
Ya que nuestro portavoz sigue su trabajo y está interesado en contactar contigo. Un saludo. Aquest senyor es diu, el portavoz, Héctor Gómez.
Hombre,
actual ministre d'Indústria.
Va deixar de ser portaveu.
Efectivament.
Va traspassar.
Bueno, ara parlem de la Kings League, oi?
Sí.
Albert Sort, des de quin punt de vista?
La derivada, perquè ahir vam estar parlant molt d'això, de si el futbol ha canviat, o si amenaça el futbol, i també de tota la vessant de l'espectacle, i avui, doncs, per aprofundir una mica més en veure si això ens està fent canviar la manera d'apropar-nos a la cultura, de consumir entreteniment, i si els nens, bé, els nens i els no tan nens, tenen el cervell que no els permet estar concentrats 90 minuts en una cosa, i si això canviarà... doncs això, la manera en com ens aprovarem a la cultura.
Interessantíssim.
Que és un gran tema aquest.
Sí, sobretot perquè diu que es pressuposa que els nens ara necessiten inputs més ràpid, com si el seu cervell fos diferent del nostre.
És que
els cervells i les ànimes es fan.
És que el nostre també.
A mi quan la gent em diu, és que ara la gent vol inputs més ràpids.
La major part d'estudis diuen que entre 2 i 5 minuts podem mantenir l'atenció en una cosa, i no són els nens només. I que no, cagada sí, però fins i tot fixeu-vos que els discursos polítics s'adapten a això. Sobretot són els estudis, la major part d'estudis que et diuen la capacitat de concentració en una cosa, que no vol dir que tots hagin...
Tu has de fotre el cap de...
No, ja, però el Toni Ari no em deixa. Hola, no em deixa. Un moment.
Per què no vas amb avió, que és més ràpid?
Un moment.
Clar. No.
Ramos, agafa un avió. Agafa un bitllet d'avió, sí, perquè l'AVE és massa...
Agafes el de Sanaúja, que no arriba... Hòstia, jo
és afirmació general...
Un moment! Calma. Don Anton, que me tengo que ir.
Vols dir?
Sí.
Bueno, pues nada, don Jordi.
Un moment, don Jordi.
No, entre salesianos no diga usted más.
Efectivamente, San Juan Bosco y Domingo Sabio. Oi? Otro sabio frente al micro. Albert Sort, d'aquí uns moments al Mona Racun, 9:24.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis, com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
El millor de la teva segona residència és tenir la millor fibra per presumir a les reunions de les palmeres del jardí o triar una sèrie per fer ultramarató amb crispetes. Si les segones cases són per gaudir, de fibra de Movistar n'hi hauria d'haver a totes. Contracta ara internet segona residència per 16 euros al mes i sense permanència. Consulta'n les condicions al 1004 Movistar.es i a les botigues Movistar.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los l'esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
L'entrecot de la pausa, Airea i Como, és superbo. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última, això sí que és un plaer. Una paradeta. Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com. Classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, Lovers de Creuers.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo. Like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 26 d'octubre del 1969.
I el número de la sort, el...
el 8.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Un minut i arribarem a 9:45 del matí. Hem deixat aquí allò encès el debat sobre la Kings League, i més que sobre la Kings League, sobre si és un símptoma d'aquesta deriva que el jovent, sobretot, però també en general la societat, té que suposadament no pot aguantar doncs, ja sigui expressions culturals o entreteniments que durin més d'estona de la que tocaria, més d'una hora, doncs les sèries, no? Tots els capítols cada vegada tendeixen a ser més curts i també doncs, els partits de futbol ja no es poden aguantar 90 minuts i necessites més estímuls perquè si no sembla que és una cosa impossible d'empassar. Ara us deixaré opinar, però vull afegir també en aquesta tertúlia que farem ara el Jordi Selles, que és periodista, que és productor i que doncs, és expert en indústries culturals. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
A veure, tu, començo per tu, preguntant-te això, si creus que efectivament, tu que més que tens canalla en edat, diguem, que li agradi la Kings League i tot aquest món, si efectivament creus que els nens i els adolescents no aguanten doncs, una pel·lícula, una obra de teatre de dues hores, creus que és així això?
Clar, si nosaltres mirem, per exemple, no sé, una òpera del segle XIX, no?, i veiem òperes de 3 hores, de 4 hores, una òpera de Wagner, diem, escolta'm, la gent abans, quina capacitat d'atenció que tenia. Més aviat és que tenien poc on triar. Aleshores, quan tu te n'anaves allà, doncs hi passaves la tarda, hi passaves el dia. Per tant, el contingut cultural adaptava la seva durada al temps del qual disposem. Avui tenim tantes opcions, només mirant el telèfon mòbil o la televisió o els videojocs, que és evident que el temps, i en allò que ocupem el temps, esdevé doncs, un bé una vegada, no?, o cada vegada més preuat. Aleshores, no és que tinguem menys capacitat, és que tenim més possibilitats de fer coses. Aleshores, segurament, si mirem l'exemple de diumenge a la tarda amb la Kings League, que va ser una retransmissió en directe de pràcticament 7 hores, amb un índex de seguiment elevadíssim durant totes les hores, això contradiu, i la gent asseguda a l'estadi, això contradiu una mica aquesta idea de no podem aguantar l'atenció durant pocs minuts. Per tant, jo crec que ni tant ni tan poc. O sigui, és evident que tenim moltes més opcions i que el que tenim, sobretot, és el que es diu la multipantalla. O sigui, el que sí que ha passat és que no fem o hem deixat de fer només una cosa alhora. Vull dir, quan estem a un concert, la gent està amb els telèfons mòbils gravant-ho. Quan estaven a la Kings League el diumenge, la gent estava mirant les xarxes i veient el que estava passant. Però el mateix quan veiem un partit del Barça. Per això quan fem obres de teatre que no es pot treure el mòbil, la gent està una mica neguitosa, no? Perquè no és tant que no puguem aguantar, sinó que ens hem acostumat a la multipantalla, a la multiactivitat.
Qui vol...
No, a veure, sí, jo incidint el que diu el Jordi, que evidentment ell coneix moltíssim tot el que és la cultura audiovisual i els consums que tenim, però fixeu-vos, jo sempre recordo una frase que li deia Ted Sorensen, el gran escriptor de discursos, a John Fitzgerald Kennedy, ja pels anys 60, que li deia que en un discurs intentés no de passar els 20 minuts, i que ho justificava dient que era el temps que teníem més o menys calculat que la gent mantenia l'atenció. Jo abans quan deia l'atenció que avui en dia podem mantenir, que és entre 2 i 5 minuts, és perquè ja això s'ha seguit estudiant a nivell acadèmic, és a dir, ja no només a qüestions del discurs, sinó més enllà, no?, de la comunicació i de la comunicació política, és a dir, si tu fas coses, el que aspires és que arribi a la gent, i arribar a la gent vol dir primer impactar, que és una cosa que deia ara el Jordi, que crec que és interessant de tenir en compte, és a dir, ara hi ha més disputa perquè et facin cas, és a dir, ara hi ha més elements de distracció o més elements en competència per aconseguir l'atenció del públic, i per tant, per això cada vegada més el discurs és més emocional, perquè intentes de primeres fiblar emocionalment, despertar algun tipus de sensació a la gent, no?, perquè et facin cas, hola, sóc aquí, aixeca la mà. I un cop et dediquen uns instants de la seva dispersa atenció o disputada atenció, doncs aconseguir dir les coses el més ràpidament possible perquè saps que en un moment determinat l'atenció es dispersarà cap a algun altre d'aquests elements de distracció, no? Per això, en certa manera, tot evoluciona cap a allò que se'n diu l'infotainment, no? La fusió entre la informació i l'entreteniment. I per això també hi ha més hibridació de gèneres. Per això la Kings League és com una hibridació de moltes coses, no, Jordi? És a dir, no és només futbol, no és només esport. És com un espectacle que tendeix a ser, o que voldria ser, una espècie d'espectacle total, no?
Clar, de fet, si ens fixem en el que ha passat durant els darrers anys, podria semblar pràcticament una paradoxa. Vull dir, vivim en un moment en el qual la vida digital és més activa que mai, tenim més opcions a casa per veure sèries, pel·lícules, continguts en directe des de xarxes a través del mòbil, per estar, diguem-ne, connectats digitalment i desconnectats de la societat, però al mateix temps, excepte el període de la Covid, hem viscut, i s'ha tornat a veure en aquest 2023, l'augment més gran de la història en assistència a festivals de música, a esdeveniments en directe, com fins i tot el teatre, no? Que el teatre podria semblar una cosa de, no, de fa 3.000 anys. Estem vivint moments rècord en públic i en facturació als teatres, no només aquí, sinó arreu del món. També a nivell de festivals de música. Per tant, al mateix temps que estem hiperconnectats digitalment, tenim xarxes, tenim múltiples opcions a casa, al mateix temps necessitem socialitzar, trobar-nos en aquests esdeveniments que sí que és veritat que en molts casos s'han preparat per això. Vull dir, què coi en fas de tenir un Instagram si no tens res per explicar què hi fas? No? O sigui, per tant, és aquesta mena de paradoxa en la qual vivim. Els esdeveniments en viu com el que vam viure diumenge a la tarda, aquelles 92.000 persones que hi havia allà, estaven allà perquè havien viscut tot allò a través del món digital, però necessitaven en algun moment fer alguna cosa presencial, no? Perquè la vida es complementa en aquests dos àmbits. I això és molt, molt curiós, és una tendència que l'estem vivint i, a més, és claríssima durant els darrers anys.
Hi ha un element en tots aquests espectacles i és que tenen èxit perquè interpel·len a l'espectador, diguéssim. No ets un espectador passiu, sinó que t'interpel·len, et permeten interactuar. Les 92.000 persones cridaven al Camp Nou, però segurament a casa seva, connectades a Twitch amb els auriculars, també criden o també fan comentaris, i fan els comentaris per escrit en la plataforma, no? I si participes, és la manera de retenir la teva atenció, també. I això és el que els espectacles més clàssics de cultura no t'ho permeten, no? O sigui, fins ara tu eres un espectador passiu, que et demanaven que callessis, que a més després és que no mengis caramelos, que no mengis crispetes, que no tinguis el mòbil connectat, i ara és tot el contrari, no? O sigui, el que fan és interpel·lar-te i, per tant, aquesta és la manera de retenir la teva atenció. A mi, com deia el Jordi abans, el que em va cridar l'atenció de l'espectacle de la Kings League del diumenge són les hores. O sigui, 8 hores al Camp Nou és una bogeria. Però, clar, és que no paraven de passar coses. I com que passen coses, doncs la gent les aguanta. Si no passen coses, la gent desconnecta.
Clar, cada vegada que hi ha una transformació d'un fenomen cultural antic, i el futbol ho és, hi ha la temptació de tornar-los tots una mica tecnòfobs i pensar que les coses haurien de quedar-se com són, o excessivament progressistes i pensar que tot hauria de canviar. Jo estic amb el Jordi, hem de trobar un just mitjà. Posem-ho en un exemple, a més avui ve perfecte, que és l'exemple de l'òpera, perquè hem parlat de la segona vida de Josep Carreras avui. Fa molts anys, ja comença a fer molts anys, a finals dels 90, va haver-hi un fenomen que els opereros tradicionals van veure com un atac a l'existència del gènere, que va ser el fenomen dels tres tenors. El recordareu, no? Carreras, Pavarotti i Domingo van començar a fer concerts. Ells ja ho havien fet per separat, però van començar a fer concerts junts, de seleccions de les àries més famoses de les òperes, en estadis i davant d'un públic, ara ho deia la Isabel, molt més participatiu, que cridava, que cantava amb ells, que aplaudia entre moviments, etcètera, etcètera. Cosa que els que som una mica operistes, Pere Punyetes, ens pensàvem que seria la destrucció del món de l'òpera. Lluny d'això, el fenomen dels tres tenors, a banda d'enriquir-los molt a ells, que és fantàstic, perquè al final eren els principals protagonistes del business, va portar moltíssima gent als teatres de l'òpera. El que és evident, i això cal preguntar-li al Jordi, és que sí que és cert que aquests fenòmens de transformació modifiquen l'expectació de l'emissor i la nostra condició d'emissor. Per exemple, en el cas del món de l'òpera, la gent que anava a l'òpera i veia una òpera llarga, doncs li costava molt arribar fins a l'ària, perquè clar, quan tu estàs acostumat a veure un recull d'àries, penses, hòstia, tot l'altre és un cunyàs. I sí que hi ha la temptació, jo crec, que en el cas de l'esport, per exemple, s'aposti per formes d'esport molt més espectaculars que denosten com a menys espectaculars coses que, per exemple, a mi m'interessen molt. Per exemple, els americans, quan veuen un partit de soccer, que diuen ells, de futbol, i quan veuen el Barça tocar-la, que és una cosa que a nosaltres ens encanta, diuen, això és un cunyàs.
S'avorreixen.
Clar, perquè no hi ha gols, no hi ha falta. En canvi, quan nosaltres veiem el Federer i el Nadal compartir un joc que se la torna moltes vegades, ens encanta, perquè els dos estan resistint, perquè estàs veient qui aguanta més, i un punt pot durar dos minuts sense que passi res, i ens encanta, no gens menys, no? Llavors, clar, aquests fenòmens a mi em preocupen en el sentit de dir, escolta, si apostem per un, al final d'una forma d'entreteniment on sempre esperem una novetat, hi haurà un moment que també ens saturarem de novetats. No, Jordi? Perquè hi ha un moment que dius, és que no pot passar res més, no?
Clar, és una dinàmica que, a més, no sé si recordeu una sèrie de l'HBO que es diu Winning Time, que explica com Los Angeles Lakers, als anys 80, eren una franquícia de la NBA completament arruïnada, i va arribar un senyor que es feia dir Dr. Bass i va començar a inventar el que ell en deia Showtime, que era posar doncs, espectacle durant els moments en els quals s'aturava el joc, posar música molt potent a dins de l'espai, muntar unes zones VIP al voltant de, no, de tot el que era les mitges parts, al final va construir aquesta idea que la NBA ha explotat encara fins avui. Això es va construir als 80 i és una cosa de naturalesa molt nord-americana, perquè aquell esport estava completament arruïnat. Al final el que va fer és una mica això que vam veure diumenge. Al final és dir, escolta'm, si hi ha una dinàmica esportiva que és avorrida, jo no m'imagino una dinàmica més avorrida que la del béisbol o la del futbol americà, ara que em perdonin els fans d'això, però vull dir que són esports, partits llarguíssims on el joc s'atura a cada moment i les regles són pràcticament incomprensibles, però tot i això, hi ha una dinàmica en la qual fa que constantment estan passant coses. I el que vam veure diumenge és una mica això. I és d'aquesta manera, tal com des de fa molts anys s'està fent, no, en altres cultures, sobretot molt més acostumades al que seria el món de l'espectacle. Aquest híbrid, no, aquesta hibridació entre el món de l'espectacle i el món de l'esport, que a alguns els pot semblar un sacrilegi, perquè l'esport, no, Grècia, no sé, aquella cosa sagrada que hem de mantenir com un ens allò absolutament intocable, o aquesta cosa més d'entreteniment i de passar-nos-ho bé, doncs al final arribaran a un punt en el qual, doncs, com ha passat en altres llocs, és que tampoc és un, no, és un gran invent, com ha passat en altres llocs, l'espectacle acabarà compartint temps amb aquella pràctica esportiva més, diguem-ne, canònica. I això és que no està bé ni malament, és que a més no hi podem fer res. O sigui, les tendències són clares i no són d'internet i de les xarxes socials, són clares des de fa dècades, eh? I a més no hi podem, o sigui, passa vulguem o no vulguem, ens sembli bé o no ens sembli bé.
Uh-huh. Anton.
Bueno, yo siempre que salen estos temas me acuerdo de aquella canción de los Bagels, no sé si os acordáis, el vídeo mató a la estrella de la radio. Uh-huh. Que es un ejemplo perfecto de grandes pronósticos que se hacen que al final acaban quedando un poco desfasados, ¿no? Entonces, yo primero, yo creo que en los últimos 20 años hemos visto llegar tantas cosas que venían para quedarse y que ahora ya nadie recuerda, que tiendo a ser prudente ante este tipo de fenómenos, ¿no? Y yo tengo dos preguntas. ¿Hasta qué punto lo que vimos este domingo en el Nou Camp tiene más que ver, primero, con la presencia de famosos y esta necesidad que tiene la gente de vivir, esta idea de que si sigo a un famoso, pues vivo una parte de su fama, ¿no? Y la segunda, a que era barato. Quiero recordar que, o por lo menos la información que yo tengo, es que cada entrada eran como 5 euros o una cosa así, ¿no? No sé qué partidos de fútbol se pueden ver a día de hoy por 5 euros.
¿Y en 8 horas cuántos refrescos te tomas? ¿Y a quin preu? Vull dir que barato, barato, al final no sé si surt.
Sí, però podries entrar.
Sí, sí, però...
La dinàmica, a més en la qual doncs, estem entrant, sobretot en l'àmbit dels mitjans de comunicació, té molt de sentit, o sigui, perquè de fet el que defensa, com deies ara Anton, és la idea del video kill de Radio Star, o sigui, el qui no ha matat mai ningú és el Radio Star. O sigui, des de fa més de 100 anys la ràdio és segurament el mitjà que menys ha canviat de tots, eh? No parlem de la premsa, de la tele i la resta, o sigui, per què? Perquè té una cosa molt clara, que és el que vam veure diumenge, que és directe, pur. Allò està passant en aquest moment. De fet, tots aquests, diguem-ne, professionals, ara no els dèiem creadors de continguts, streamers, no, casters, com els vulguis dir, aquesta gent que treballa en mitjans digitals, fa un temps es dedicaven a crear vídeos a YouTube i penjar-los. Això ha canviat amb el directe. O sigui, el directe audiovisual arriba a internet fa no més de 7 anys. Arriba a mitjans de la dècada passada. Quan arriba el directe, tot això d'editar vídeos i penjar-los i fer-los queda en un calaix i tot passa a ser directe, que llavors acaba gravat perquè el puguis consumir en un altre moment. Però el contingut està fet en directe. I diumenge el que passava era això, o sigui, era un espectacle audiovisual i presencial en directe. Si us fixeu, una cadena com Telecinco, Mediaset, fins fa molt poc, pràcticament un any i poc més, ha estat líder d'audiència a tot l'estat amb un format audiovisual molt senzill, que és tantes hores com puguis en un estudi en directe amb unes persones parlant, fent que passin coses entre elles. Sí. És igual que sigui Supervivientes, que sigui la isla del no sé què, que sigui... I aquest format ha estat líder audiovisual, ha estat des de fa molts anys, molt abans dels streamers i molt abans del resta. Per què? Perquè el directe és el que té atrapat, no? Aleshores, aquest és una mica la clau d'això que va passar diumenge, no? Tens un esport que tothom entén i tens una capacitat de mantenir l'atenció del que està passant, perquè allò està passant en viu, està passant en aquell moment, no? I en això, fixa't, com deia, la ràdio, o sigui, més de 100 anys i ara estem fent una cosa que és exactament això, no? Directe.
Això que jo us escolto jo... I quasi estem una mica enterrant el futbol. I sembla que el format aquest hagi de ser com el futur. I home, hi ha algunes contradiccions, no? O sigui, el futbol ja va tenir un moment en el que va haver-hi el futbol sala i semblava que el futbol sala i va aparèixer la lliga de futbol sala i és també una cosa molt més ràpida, molt més curta de temps, on te passen moltes més coses, on els resultats són 8 a 10 o 12 a 13 i semblava que s'ho tenia que menjar i no va passar. Sí que ha passat més, en canvi, en el món del tennis, o sigui, l'esquash.
No recordo que hi havia jugat.
No, però no va quallar, després, en canvi, ha vingut el pàdel, i a dia d'avui el pàdel s'ha convertit en el salvador del tennis. Catalunya, que és un món de clubs i d'associacions i d'entitats, quants clubs de tennis no han desaparegut perquè han reconvertit pistes de terra batuda en pistes de pàdel? I si no, molts d'ells haguessin acabat tancant. Ara, això que dieu de el directe i la immediatès, jo crec que conviu amb una cosa que és molt contradictòria, que és els nanos, els adolescents, que es passen hores i hores i hores mirant vídeos de Luisito Comunica i de l'Ibai Llanos i de gent així, a les que no passa res. O sigui, Luisito Comunica entra en el Mercadona i t'estan 2 hores, literalment, en un vídeo on un senyor t'explica el que està comprant al Mercadona, i tu dius... Aquí ni hi ha interacció de la gent que ho està mirant, ni està passant res que a mi em cridi, jo sóc vell.
Però és que ens crida l'atenció a nosaltres. No,
mínimament l'atenció. O sigui, tot això que dieu de la interacció de les xarxes, del directe, de que no mantenen l'atenció, és veritat? Però també és veritat que a la vegada se'n passen un vídeo que dura 2 hores on te no passa res.
Però fixa't, Joan, deixa'm dir-li una cosa, Joan, no, perquè és que deies coses. Una cosa que és que jo, deies, us escoltava i pensava que cal, però ens has escoltat, jo crec que una mica mitges, perquè precisament quan l'Anton...
Tu què saps?
Sí, ara t'ho dic.
Ara t'ho dic,
perquè és que has dit que donaven per mort això de la ràdio i hem dit completament el contrari. Ho dic perquè precisament aquesta idea de la Video Kill de Radio Star que deia l'Anton, jo acostumo a passar classe, per exemple, per explicar en les classes de comunicació política que una nova tecnologia no acostuma a substituir l'anterior, sinó que s'hi acumula. És a dir, no apareix la tecnologia mòbil i fa que desapareguin els cartells als carrers, o que la gent deixi de fer mítings, o que vagi. És a dir, s'hi suma. I al final, si t'hi fixes, tot això que estem veient és una reversió d'allò, d'aquella pel·lícula mítica que es deia l'espectacle més gran del món, que era el circ. El circ, us en recordeu, el circ, que tenien diverses pistes, fins i tot, que als nostres avis era molt important, i ara, al final, és un circ amb una que la tecnologia fa diferent. És a dir, fa un espectacle diferent, i no substitueix els anteriors, sinó que s'hi sumen. Jo estic amb això amb el...
Jo és que soy muy escéptico con estas... Primero, que la evidencia científica es cuestionable, ¿no? Y segundo, soy muy escéptico con esta idea de que la gente ya no es capaz de atendernos 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos. Yo solo llevo 30 y pico años en los medios de comunicación y creo que ese es un latiguillo que he oído toda mi vida. Hace unos 90, ninguna entrevista puede durar más, siempre te dicen lo mismo, ninguna entrevista puede durar más de 10 minutos porque la gente desconecta, ninguna crónica podía durar más de 3, 4, han ido bajando, ¿no? Porque la gente no es capaz de prestar la atención. Yo, mi experiencia lo que me dice es que va en conexión con lo que apuntaba Joan, y tiene mucha razón, ¿no? Que es que, bueno, esa gente que al parecer le cuesta muchísimo trabajo prestar atención, es capaz de tirarse 2 o 3 horas siguiendo un vídeo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, pero que a ellos les interesa. Quiero apuntar solo 2 cosas muy breves. Una, la gente es capaz de... Lo que pasa es que le tiene que interesar lo que está viendo. Y a lo mejor el problema es que lo que les interesa a los chavales de 18, 20, 21 años, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y no es lo que nos interesaba a nosotros. Pero mi experiencia es que cuando te interesa, eres capaz de centrar la atención. Y pues una experiencia que yo vivo todos los días en mi casa. Yo estoy viendo la televisión y para seguir una serie tengo que prestar una atención enorme. Y a mi lado está mi hija, que al mismo tiempo está con el móvil haciendo... Y se entera ella mejor que yo del plot de la serie. Es decir, los chavales ahora se han creado un entorno donde tiene mucha más capacidad para atender a varias cosas a la vez, especialmente en términos de entretenimiento.
Però, Anton, això que dius és cert, però és que, a més, qui curiosament estan ressuscitant les entrevistes llargues són els streamers. És a dir, on veus entrevistes curtes és als mitjans. Ara les, jo me'n recordo abans, a la Vanguardia, per exemple,
eternes,
moltes vegades veies entrevistes de tres fulles, ara les entrevistes són d'una pàgina, els diaris, la majoria. Sí. Fins i tot comèdia, a polítics molt, molt estrella, o mitja pàgina.
Aquí el problema és el paper, no sí, és... No és la,
però, el suport.
Però al final, però al final és el que veus. En canvi, els streamers poden estar dos o tres hores amb un polític, que són les entrevistes interessants. Sí que és cert, sí, a mi, de tot el que deia abans el Jordi, del multipantallisme, que és una cosa que no només els hi passa als joves, nosaltres estem aquí a la tertúlia, estem mirant el mòbil, és que ens passa a nosaltres. M'interessa saber el futur...
Però no
futur.
Entendemos igual, eh? No tenemos la misma capacidad de seguimiento.
Seguro, no? Però hi ha activitats que no són multipantalles. Una d'elles, que és la que... Llegir. És a dir, llegir-te un fragment de Kant o de Hegel o de un novel·lista requereix una atenció que el multipantallisme és que no es pot fer, no es pot amb un ull llegir i amb un ull fer una altra cosa. Llavors, i a tots els que feu classes ho sabeu, que els nanos llegeixin ara articles llargs costa molt més que abans. Tu ara li dones a un alumne un article de 20 folis i et diu que és llarg. Llegir llibres, les bibliografies de les carreres d'humanitats estan desapareixent. Ara hi ha capítols. O sigui, és a dir, allò que teníem nosaltres, i no vull ser nostàlgic, perquè ho diu la nostàlgia, però aquelles bibliografies de 20 totxos que la gent sabia llegir, ara s'ha substituït per articles i capítols. Llavors això, de tot el que diu el Jordi, jo no sóc tecnòfug, és una mica el que em preocupa. És a dir, al final, això de llegir, què passarà?
Clar, però és que amb això, fixa't que llegeixen, es poden llegir Tolkien, que són uns totxos espectaculars, o els llibres de Harry Potter, és a dir, això, jo crec que el problema no està en si atenem més o menys, sinó de si aconseguim mantenir aquesta tensió i què fem per aconseguir mantenir aquesta tensió. És a dir, jo no dic que ara siguem...
Però, Toni, perdona, hi ha obres que no tenen atenció.
Sí, però...
Anna Karenina, hi ha moments que no són d'atenció. Per tant, si te la vols llegir, si esperes una atenció a cada 30 segons, no llegiràs Tolstoi.
No, correcte.
Que escolta, que no passa res, potser no cal llegir Tolstoi, eh?
No, correcte, però, per exemple, en Celles, que s'hi dedica aquest món... És a dir, jo, cada vegada més, i això jo crec que és un contrast, segurament és un estudi una mica allò patillero, però a les sales de cinema o a les sales de teatre, fins i tot ara s'han incorporat en alguns casos al teatre els advertiments, no només de que no soni el mòbil, sinó que, si us plau, no obris el mòbil durant la sessió perquè aquella llum desconcentra els altres, etc. Jo ho he vist cada vegada més. Per tant, hi ha cada vegada més gent que li és impossible, igual com n'hi ha que no poden estar sense fer el piti de la seva cigarreta, allò, que dues hores o una hora, i hi ha obres que duren molt, és a dir, últimament les obres de teatre, ostres, déu-n'hi-do també com s'estan atrevint també a incorporar uns formats que duren molt. Però molta gent no pot evitar de mirar allò de, a veure si m'han enviat un WhatsApp, a veure si tinc una alerta, una notificació...
No pot o no vol?
No ho sé.
Perquè en un funeral no se'ls hi podria fer-ho.
Et sorprendria.
Bueno, no ho sé, o aquí a l'estudi,
si em permeteu, ens passa moltes vegades que enmig d'una obra de teatre, enmig d'un espectacle musical que no havia passat mai, hi ha un moment molt impactant i molt bonic i la gent automàticament treu el mòbil i dius, però què vol dir, no? O sigui, vol dir que hi ha una incapacitat, no?, en aquell moment de retenir allò de dir no, és que estic en un espai on no el puc treure i s'ha de demanar que el treguis perquè estàs veient una cosa que vols compartir en aquell moment. De fet, quan estem parlant d'aquestes tecnologies que arriben en l'àmbit de la comunicació, i en Bernat ara deia els llibres fa només 10 anys estaven condemnats a desaparèixer en favor del llibre electrònic. No? O sigui, quan va aparèixer el llibre electrònic, la gent deia, llibres més barats, tal. Aquestes coses que són com veritats absolutes que tothom va cap allà, no? Què ha passat? Que després de tots aquests anys, fins i tot en els mercats més desenvolupats en l'àmbit tecnològic, el llibre electrònic s'ha quedat només amb un 30% del mercat. El 70% continua sent llibre físic i s'ha quedat allà, pla, estable, des de fa molts anys.
Hi ha mercats que pugen com a llibre de segona mà.
De llibre físic, de llibre electrònic al llibre físic. Per tant, hi ha uns hàbits, hi ha uns dispositius que en aquest sentit no canviaran. Però, en canvi, n'hi ha d'altres. Per exemple, el món dels videojocs ha canviat la manera com nosaltres entenem l'audiovisual. Ho vam veure diumenge a la tarda, però és que si nosaltres avui agafem una retransmissió de futbol del Barça, ja no us dic de fa 30 anys, d'aquelles que passen de matinada als canals aquests, no. Agafem una retransmissió del Barça de fa només 10 anys i ens semblarà prehistòrica, perquè avui, quan veiem una retransmissió de futbol, la quantitat de contingut que tenim digital afegit a sobre la imatge, que ens marca per on van els jugadors, que ens marca quines són les jugades, que ens afegeix publicitat, aquella càmera de proximitat que veiem les celebracions dels jugadors, que ara tots els nens que juguen a futbol sala, jo estic negre amb això perquè ens deixen, vamos, o sigui, tots han de fer la seva celebració perquè els jugadors fan la seva celebració, no? I ells volen fer perquè és un llenguatge que fa 10 anys els jugadors no es pensaven quina celebració feien per sortir per la tele. Aleshores, aquell llenguatge que ve del FIFA, ve del món dels videojocs, també l'hem aplicat. Si veiem una retransmissió de Fórmula 1 avui i veiem l'Ayrton Senna contra l'Alan Prost, no, dels anys 80, és que ens semblarà pràcticament una carrera de quadrigues romanes. Per què? Perquè quan veus una carrera de Fórmula 1 avui, tens una quantitat de dades, d'infografia, informació arreu de la pantalla, una capacitat de poder fer allò.
La càmera del corredor, sí, com la NFL, no, que veus la càmera dins del cas.
La Setmana Santa que se'ns acosta, més sala contra Benure, el que acabes de dir.
Exacte.
Però sí que és veritat, això que deia el Bernat de la capacitat d'atenció en un llibre. Jo m'hi trobo... Jo he desaprès a llegir respecte de quan estudiava als últims 10-15 anys, o sigui, ara em costa horrors atendre.
No, i no només això, sinó... Mira, l'altre dia vaig fer un exercici molt curiós, vaig anar a fer un vol amb la meva parella de 20 minuts i li vaig dir, no agafem el mòbil, a veure què passa. Que això ja és una... Ja,
i vas tornar a dir-ho.
No, no és que discutim, és que vam sortir i coses que hi hem... Que, per exemple, vam veure un ocell que ens va cridar l'atenció. Hòstia, fes-li una foto. Merda, no tenim mòbil. Anàvem a comprar un entrepà. Per cert, és diumenge, estarà obert. Hòstia, el mòbil. Quin càrrec fem? El mòbil. Hòstia, ara que arribem al lloc, hòstia, m'agradaria fer una foto de l'entrepà.
Però veus,
hòstia, no tenim el mòbil.
Veus sobreviure, finalment.
I vam menjar l'entrepà.
Per tant,
vam treure la mà per portar-nos a la butxaca en 20 minuts més de 50 vegades.
Digues, Anton.
No, que digo que yo no mitificaría tanto el pasado, ¿no? Yo, sinceramente, no recuerdo esa universidad en la que la gente leía tantos libros. A lo mejor es que yo fui a una facultad en la que la gente leía más bien poco, como era la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, pero ese pasado donde la gente leía larguísimas bibliografías y artículos extensísimos, por lo menos no es el recuerdo que yo tengo. Nosotros también tendemos a mitificar bastante nuestro propio pasado, y que seguramente nuestra capacidad, si comparamos la capacidad de atención que teníamos nosotros a las clases con la capacidad de atención que tienen ahora... No sé cuál saldría ganando ni cuál saldría perdiendo. Yo es que sinceramente no creo que se haya, yo creo que simplemente es que les interesan otras cosas que seguramente a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender y no somos capaces de entender muy bien cómo funciona ese mundo, ¿no? Es como cuando entras en TikTok.
Però, Anton, si em permets, empiezas a ver, tan sols una qüestió de la gent jove, és que ja nosaltres avui no estaríem acostumats a veure un programa de tele com el veiem abans, ni de veure un canal d'informatiu sense mil franges a baix donant-te alertes d'última hora, ni veure això una retransmissió de Fórmula 1 o un... O sigui, nosaltres mateixos també ens hem acostumat a un llenguatge audiovisual, que és el llenguatge audiovisual del segle XXI, que és el d'ara, que té una quantitat d'informació i per tant tu necessites una capacitat, quan veies el Twitch el diumenge o veies, és igual, si ho miraves a través de TikTok en directe, veies el canal deixat al costat en el qual anaven passant coses pràcticament incomprensibles, no? Per a les persones que habitualment doncs, no estem posats mirant canals de videojoc en directe, no? Però és un canvi d'estètica i de distribució de continguts, però que la història sempre ens ha posat aquí.
I que ens afecta a tots. És a dir,
en el Canal Plus, por ejemplo, a principios de esta temporada, creo que la anterior, pusieron en marcha una experiencia en las retransmisiones de fútbol que podías ver, digamos, la retransmisión más o menos estándar, con la información a la que estamos todos más o menos acostumbrados, y otra que te permitía elegir cámaras y tenía como una multicámara y veías el partido y después la cara del entrenador y la de los jugadores, y creo que han dejado de hacerlo. Claro. Porque bueno, la gente se quedaba con la retransmisión de toda la vida.
Però l'Anton deia que no siguem nostàlgics, jo estic d'acord, però hi ha coses objectives, és a dir, llegir un llibre 10 minuts seguits... 10, eh? Bueno, no estic parlant de 6 hores, 10 minuts seguits. Avui no ho podem fer cap dels que estem en aquesta taula.
És que no sé si tu fas l'exercici, però per llegir, a mi, per llegir un llibre, jo el que intento fer cada vegada més
si no, 10,
és o guardar directament el mòbil en un calaix o posar-lo ben lluny. Perquè si no, la temptació hi és.
I
amb la televisió jo he renunciat a això, però és obvi que hi ha molts moments, i cada vegada, no sé si us passa a vosaltres més, que és que amb aquestes plataformes d'estream, amb aquestes plataformes tipus Netflix, HBO i companyia, com que tens l'opció de tornar enrere, jo cada vegada fins i tot quan estic veient una sèrie que m'interessa o un programa, he de tornar enrere perquè hi ha un moment que he perdut el fil i m'he despistat i he estat mirant el mòbil i he estat fent. I amb el llibre, és cert, ja sé que a l'entorn no li agrada, bueno, que diu que és escèptic amb això de l'evidència científica, però també cada vegada més s'està intentant calcular quant de temps seguit podem llegir, i llegim menys pàgines seguides d'un llibre per molt que ens agradi el llibre, fins que no hi ha una distracció, i aquesta distracció pot ser el mòbil o poden ser més coses o poden
no
ser altres
Toni,
pantalles
que siendo una pregunta, cierto, que sí. Siendo, por ejemplo, los libros es curioso, pero siendo eso cierto, los libros que la tendencia, digamos, en el mercado es libros cada vez más grandes.
Mira, lo que deia abans, sí, sí. I ells els llegeixen, la nova generació.
Es que no deja de ser sorprendente.
Que, molt,
tú
molt,
vas a ver los grandes éxitos, los libros, para... digamos, que lo están petando en las listas, de, no sí, digo sí. Por su calidad literaria, pero sí, por lo que se venden,
son
y parece
tochos.
Que hay una competencia, como había en las tesis de antes. No, mi tesis tiene 800
páginas.
Però això que deixa, això que dieu de les distraccions, una pregunta estil o de los obituaris que li he fet abans a l'Isabel. Quants de vosaltres, quan treballeu amb l'ordenador de sobretaula o a l'iPad, no teniu posat també la pantalla del WhatsApp web?
Sí, sí.
No, qui no té posat el WhatsApp web mentre treballa?
Jo ho faig perquè si no podria treballar.
El WhatsApp, el Signal, el Telegram, tot.
Doncs, igual...